Catalunya Informació.
La una del migdia. El president francès Emmanuel Macron rebutja la dimissió del primer ministre Gabriel Attal i el manté en el càrrec l'endemà de la victòria sorpresa del Front Republicà contra l'extrema dreta. L'esquerra del nou Front Popular reivindica que se li encarregui formar govern sense Jean-Luc Mélenchon. Ofensiva sagnant russa contra diferents punts d'Ucraïna que ha fet almenys 28 morts, segons un primer balanç de les autoritats. El president Zelensky denuncia un atac amb 40 míssils. A més, a l'est, les 5 persones que anaven en un vehicle han mort en passar pel damunt d'una mina russa. L'Audiència de Barcelona condemna 35 anys de presó l'acusat de violar una menor la nit de la Castanyada a Igualada el 2021. La sentència suma 20 anys per intent d'assassinat i 15 per l'agressió sexual. Li aplica l'agreujant per traïdoria i discriminació per raó de gènere i fixa una indemnització de més de 300.000 euros. Un vaixell que cobria la ruta València-Palma va a la deriva per un incendi a la sala de màquines. A bord hi viatgen 411 persones. El foc s'ha declarat de matinada i de moment no afecta la resta de l'embarcació. Efectius dels bombers de la Generalitat i Salvament Marítim s'han desplaçat fins a la zona. Els sindicats de l'ensenyament es concentren a aquesta hora a les portes del Departament d'Educació a Barcelona, denuncien l'endarreriment de les adjudicacions d'estiu que havien de sortir l'1 de juliol. Aquest és el procés amb què cada any es nomena milers de mestres i professors per tancar les plantilles dels centres educatius. Possible OPA a Grífols. Els membres de la família fundadora i un fons d'inversió estudien una operació conjunta per adquirir el 100% de la companyia i retirar-la de la cotització a borsa. Una de les majors de Hollywood, la Paramount, serà absorbida per la companyia Skydance. Juntes ja havien produït les últimes films de Star Trek o Top Gun i Missió Impossible, però ara es completa l'adquisició per 8.000 milions de dòlars. La plataforma 3CAT arriba al milió d'usuaris. L'entorn digital assoleix 4 milions d'hores de consum mensual de continguts en català i supera els 20 milions de reproduccions cada mes.
Catalunya Informació.
Esports.
El president del Barça, Joan Laporta, diu al matí a Catalunya Ràdio que l'extrem de l'Atlètic Club Nico Williams és un jugador que li agrada força, però que totes aquestes qüestions depenen només de la direcció esportiva. Tot i això, Laporta ha assegurat que el Barça està en situació de poder afrontar un fitxatge d'aquestes característiques. I al Tour de França veieu avui la primera jornada de descans amb Pogacar com a líder de la general i en tenis a Wimbledon, Marcel Granollers fent parella amb Ceballos s'acaben de classificar pels quarts de final del torneig de dobles.
Temps assolellat, els núvols al matí i les Terres de l'Ebre es trenquen i en canvi a partir del migdia apareixen al Pirineu que localment deixaran algun ruixat feble. La una del migdia i 4 minuts.
Catalunya Informació. Nati Adell.
Comencem. El president Macron ha rebutjat la dimissió de Gabriel Attal i el manté com a primer ministre per garantir l'estabilitat del país, segons ha informat el Palau de l'Elisi. Aquesta mesura suposa mantenir el govern en funcions, si més no, fins després dels Jocs Olímpics de París, que acaben el mes d'agost. Enviats especials a París, Ignasi Abad i Mathilde Seoane.
Tal com s'intuïa, el president francès ha rebutjat la renúncia del primer ministre Gabriel Attal i li ha demanat que continuï el càrrec de moment, de forma temporal o interina, podríem dir, per tant, amb l'objectiu de garantir l'estabilitat del país. La reunió entre els dos mandataris s'ha produït a quarts de 12 del migdia al Palau de l'Elisi. No hi ha hagut compareixença ni de Macron, que dimecres marxa a Washington per la cimera de l'OTAN, ni del mateix primer ministre. El comunicat del Palau de la Presidència diu que el cap de l'Estat agraït a tal la gestió tant de les eleccions europees com de les legislatives. Se sap que el ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, també ha acudit a l'Elisi. És evident que el seu paper és clau durant les pròximes setmanes amb motiu dels Jocs Olímpics de París, que comencen a finals de juliol. Segons alguns mitjans francesos, Darmanin també podria tenir un paper important en les negociacions per la formació d'un nou govern a partir de l'equilibri de força sorgit de la segona volta de les legislatives. El bloc d'esquerres, el nou Front Popular, triomfador de la nit electoral d'ahir, comença a moure's també per buscar un nom de consens entre els partits que el formen.
Gràcies, Ignasi. L'atac massiu rus contra Ucraïna ha fet prop de 30 morts, segons l'últim balanç oficial. A la capital, almenys 10 persones han mort en una de les pitjors ofensives que ha patit Kiev els últims 2 anys, en paraules del seu alcalde. Els projectils han afectat el principal hospital infantil del país i els serveis d'emergència i els voluntaris s'afanyen a desenrunar i rescatar nens. Molts pares han anat cap al centre a buscar els seus fills. A la mateixa ciutat, els míssils han afectat 3 instal·lacions elèctriques. També al centre del país, 10 persones han mort per un altre atac amb míssils. També hi ha hagut morts en altres punts en una jornada sagnant en què el ministre de Defensa ucraïnès ha aprofitat per reclamar als aliats ajudes en les defenses aèries. Moscou assegura que tot eren objectius militars. Continuem, 35 anys de presó per al violador d'Igualada. L'Audiència de Barcelona l'imposa 20 anys, 10 menys dels que demanaven les acusacions per intent d'assassinat i 15, la pena màxima, per la brutal agressió sexual de què va ser víctima la menor. La sentència remarca que el jove la va atacar de manera salvatge i la va subjugar perquè era de sexe femení. La víctima la van localitzar 2 transportistes a punta de dia. Això va ser l'1 de novembre del 2021, abandonada, semi-inconscient i també semi-despullada. Ens en parla des de l'Audiència de Barcelona la Maria Núria Rebella.
La sentència titlla de tortura el patiment de la víctima, que va rebre primer 2 cops forts al cap que li van provocar un vessament cerebral i després, a més de clavar-li cops a la resta del cos, la va agredir sexualment de manera salvatge, ja diu l'escrit. La sentència remarca que ha de complir tota la pena a la presó i que si s'obtés el tram final de la condemna per atorgar-li el tercer grau se l'hauria d'expulsar al seu país, a Bolívia. Ni l'advocat de la víctima ni el de l'acusat han anat a l'audiència a recollir la sentència i han enviat companys. Sí que hi han acudit totes les acusacions populars. Miquel Samper, de l'Ajuntament d'Igualada, parla d'una sentència contundent.
35 anys de presó per aquest tipus de delictes. Crec que probablement estem davant d'un precedent únic i el primer a tot l'Estat espanyol i, per tant, ja podem dir que és una sentència que, sense cap mena de dubte, generarà jurisprudència.
Joaquim Boades, de la FECASARM, espera que la sentència serveixi d'avís.
Considerem que és una condemna exemplar i que serveixi també d'avís a totes aquelles persones que surtin a la nit i que pensin doncs, que atemptar contra la llibertat sexual, la integritat física i fins i tot la vida de les persones doncs, surt gratuït, no? Que sàpiguen que després d'aquestes accions només hi ha un camí, que és la presó.
La sentència es pot recórrer.
Un incendi en un ferri aquesta matinada a 22 milles d'Eivissa ha deixat a la deriva el vaixell amb més de 400 ocupants entre passatgers i tripulació. El ferri cobria la línia València-Palma. No hi ha ferits i el foc l'han controlat aquesta matinada mateix. Ara es planifica el rescat de tots els seus ocupants. Palma, Arnau Maimó.
El ferri incendiat serà remolcat els pròxims minuts amb els passatgers a dins fins al port de Palma o al de València. L'ensurt ha passat aquesta matinada a alta mar, a 22 milles nàutiques d'Eivissa. A 2:45 de la matinada s'ha originat un foc a la sala de màquines d'aquest vaixell de la companyia GNB que cobria el trajecte València-Palma. La ràpida intervenció del seu personal ha evitat que les flames es propaguessin a les zones on hi ha els passatgers. Una dotació dels bombers de la Generalitat de Catalunya s'han traslladat fins al ferri i han aconseguit apagar l'incendi hores més tard. De les 411 persones que viatgen, 350 són passatgers i 61 membres de la tripulació. No hi ha ferits. Aquest incendi està provocant retards a la resta de connexions marítimes de les Balears.
Els sindicats de l'ensenyament es concentren a aquesta hora a les portes del Departament d'Educació a Barcelona. Denuncien l'endarreriment en les adjudicacions d'estiu. Aquest és el procés amb què cada any es nomenen milers de mestres i professors per tancar les plantilles dels centres educatius. Havien de sortir l'1 de juliol i ara Educació ho endarrereix fins a finals de mes. Departament d'Educació, Sara Canyete.
A aquesta hora hi ha una reunió informativa entre el Departament d'Educació i els representants dels sindicats per analitzar la situació mentre mantenen les protestes aquí a la porta, però de moment la primera conseqüència de tot plegat és que aquest any les plantilles dels centres educatius no es tancaran com aviat fins a principis d'agost. El Departament atribueix aquest endarreriment a la dificultat d'incorporar els 31.000 funcionaris que s'incorporen al sistema després d'aquesta estabilització de places que deixa l'interinatge en només el 6%, però des dels sindicats atribueixen l'enrenou al decret de plantilles. Diuen que les places perfilades i bloquejades per les direccions dels centres han fet que a la pràctica no hi hagi prou llocs de feina per incorporar tots els funcionaris que han aprovat les oposicions. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
I és que quan han volgut donar plaça a les persones funcionàries en pràctiques que per sol·licitud només podien demanar l'especialitat d'oposició, no han tingut prou llocs de treball per elles perquè, ha dit, s'han cobert places en especialitats que no corresponien.
Els sindicats demanen la derogació del decret de plantilles i denuncien la resolució publicada divendres pel departament. Diuen que no comparteixen que la solució sigui que els funcionaris que han aprovat les oposicions i que han de tenir places de professors facin les pràctiques en una especialitat que no és la seva.
L'arquebisbat de València obrirà una investigació sobre les actuacions del professor denunciat per dur a terme, presumptament, teràpies de conversió sexual. Els fets haurien passat a l'escola concertada Mare Josefa Campos d'Alcàs, a la comarca de l'Horta Sud. València, Pepa Ferrer.
I és que l'acusat també dirigia el Centre d'Orientació Familiar de l'Arquebisbat de València. Segons la institució, no ha arribat cap denúncia de les persones ateses per aquest centre, ni tampoc els consta que s'hagin realitzat aquestes pràctiques, però tot i això, investigaran les seves actuacions. La Conselleria d'Educació també té una investigació oberta i si hi haguera indicis constitutius de delicte, portaria la denúncia a la Fiscalia. Pel que fa al centre on exercia com a docent, Mare Josefa Campos de l'Alcàs no ha volgut fer declaracions a aquesta emissora. Recordem que 5 alumnes d'aquesta escola han denunciat que aquest docent va intentar sotmetre'ls a pràctiques de conversió sexual i fins i tot els hauria ofert una pastilla per curar l'homosexualitat.
En pagina econòmica, les accions de la companyia Grifols es tornen a cotitzar a la borsa i es disparen un 18% després d'unes hores de suspensió per l'anunci d'una possible OPA. Els membres de la família Grifols i un fons d'inversió internacional, Brookfield Capital Partner, estudien una compra d'accions conjunta per adquirir el 100% de l'empresa. Ara, els Grifols en posseixen un 30%. La intenció d'aquesta operació seria retirar Grifols de la borsa, on aquest any ha tingut importants successos pels informes del fons d'inversió Goldman City Research. Però, segons Cyrus Andrew, director de la firma d'anàlisi financera Asimetria, també es desprendria de les accionistes minoritaris que, arran de les denúncies de Gotham, volien més transparència i canvis de governança.
Hi ha una altra manera de solucionar el problema, que és reprendre el control de la companyia i fer-ne sortir els accionistes minoritaris en un moment en què amb la cotització baixa això pot ser financerament una operació avantatjosa per qui llenci ara l'OPA.
Era Cyrus Andreu, d'aquesta firma d'anàlisi financera Asimètrica. Ara, tot i la remuntada d'avui, les accions de Grifols valen un 27% menys que a principis de gener, quan el fons d'inversió Gotham City Research va emetre el primer dels seus informes que acusaven la farmacèutica de falsejar els comptes o d'afavorir els interessos de la societat patrimonial de la família Grifols.
Catalunya Informació.
Més coses, la justícia ordena per segon cop suspendre cautelarment la convocatòria per cobrir una plaça de major del cos de Mossos d'Esquadra. Després d'ordenar-ne per primer cop la suspensió arran de les demandes interposades pels sindicats SAPFEPOL i SMEFPOL, ara el jutjat contenciós administratiu de Barcelona número 8 ha resolt en el mateix sentit una altra demanda presentada pel sindicat de comandaments COPCAT. La magistrada considera oportú paralitzar paralitzar la convocatòria perquè creu que no fer-ho podria generar greus perjudicis tant per a l'administració com per a terceres persones. Els sindicats policials ho valoren positivament i reclamen al Departament d'Interior que acati les mesures cautelars. Tot just dos dies després de les eleccions del 12 de maig, el govern va proposar al comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, per ocupar aquesta plaça de major. El sindicat Sapfepol ho va impugnar en apreciar-hi suposades irregularitats. Durant aquest temps, Sallent ja ha acabat el curs de major a l'espera que la jutgessa resolgui la suspensió cautelar del procés de convocatòria de plaça. En punt, un quart de dues del migdia. El trànsit amb Mariluz García.
Doncs hi ha cua a l'autopista AP7 a l'altura de Montornès del Vallès, des de Vilanova del Vallès fins a Montornès en sentit sud, a causa d'un accident que talla un carril. Més amunt també hi ha retencions a la Roca del Vallès en sentit sud i a l'altura de la Jonquera, igualment en sentit sud, a causa d'obres. Autopista AP7 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, també a causa de treballs a la calçada. El mateix passa a la Ronda de Dalt de Barcelona. Hi ha lentitud i aturades des de Roquetes fins a Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i des de Sarrià fins a Vallcarca en sentit Trinitat, i ha tallat el carril de l'esquerra en totes dues direccions. La Ronda de Dalt, a la Ronda Litoral, volem dir, amb lentitud i aturades des de la zona Fòrum fins a la Barceloneta, direcció Llobregat, i de zona Franca fins a Montjuïc en sentit Trinitat. Aturats també a la C15, a l'altura de Cabrera d'Anoia, en totes dues direccions, també a causa d'obres. Més informació d'aquí a 30 minuts.
I ara el temps amb Néstor Gómez.
L'estabilitat atmosfèrica s'assenta sobre Catalunya i això es manifesta amb aquest ambient assolellat, amb uns núvols a les Terres de l'Ebre que aniran a menys i, en canvi, al Pirineu aniran a més. Del Pirineu només a destacar algun petit ruixat feble que es pot escapar, també cap al sector del Prepirineu, però, en definitiva, poca cosa. Res a veure amb les tamborinades tan fortes, aquelles cops de pluja tan intensos de dissabte. El que sí que hem de parlar avui, el protagonista serà la temperatura, que continuarà pujant cap amunt. Avui són entre 4 i 5 graus més altes que les d'ahir a aquesta hora i s'esperen màximes de 32 a 34 graus tant a l'Empordà com també a Ponent. Seran els sectors més càlids del país. Tot això emmarcat dintre d'un panorama d'estabilitat que aportarà xafogó amb vent de sud a la façana costanera. I de cara a demà es manté la situació meteorològica a l'espera de la calorada que tindrem a partir de dimecres.
Seguim endavant. El president del Parlament, Josep Rull, garanteix que Carles Puigdemont no serà detingut dins de la cambra catalana perquè no ho permetrà. Rull està convençut que Puigdemont tornarà a Catalunya aquest estiu quan hi hagi el debat d'investidura, tant en el cas que ell sigui el candidat com si ho és el socialista Salvador Illa. Són declaracions en una entrevista a la cadena SER.
La policia, mentre jo sigui president del Parlament, no entrarà en el Parlament de Catalunya a detenir o retenir ningú. I si ho ha de fer, el primer que hauran de detenir és a mi mateix. Insisteixo, uns determinats ideals, quan els defenses democràticament i per defensar les bases mateixes de la democràcia, sovint cal prendre riscos. Si s'han de prendre aquests riscos, jo els prendré.
El Parlament de Catalunya té un protocol aprovat el 2017 per regular l'entrada de membres dels cossos i forces de seguretat de l'Estat. Segons aquest document, el president o presidenta del Parlament és qui ha d'autoritzar l'entrada dels agents que han de portar una ordre judicial i en cap cas poden detenir cap diputat dins del recinte parlamentari. A més, els agents han de deixar l'arma a l'entrada de l'edifici i han d'anar sempre amb la cara descoberta. Més temes de política, els comuns asseguren que les negociacions amb el PSC per a la investidura de Salvador Illa van bé. Conscients que la crisi interna dins Esquerra Republicana pot impactar en aquestes negociacions, el portaveu del partit, Joan Mena, ha demanat responsabilitat a tothom per poder formar un govern progressista.
Evidentment respectem les qüestions internes i els processos interns de cada espai polític, de cada formació política. Tot i això, som conscients, no, de la responsabilitat que tenim tots i totes en aquest procés de negociació de la investidura, perquè només hi ha dues alternatives. O anem a un acord progressista o anem a una repetició electoral que gairebé ningú vol.
Els comuns mantenen negociacions bilaterals amb el PSC, mentre que amb Esquerra Republicana només hi ha converses per ara.
Catalunya Informació. A tot hora. A tot arreu.
Millora la connectivitat d'alguns municipis de la Costa Brava amb les grans ciutats. El Departament de Territori ha augmentat les freqüències d'autobusos en diverses línies. La primera és la que connecta l'Escala a l'Alt Empordà amb Girona i Figueres. A més, hi han afegit parades als aiguamolls i als càmpings de la zona. Girona, Laia Claret.
La línia 7 d'autobús que enllaça l'Escala amb Verges i Girona passa de 5 a 7 expedicions per sentit durant cada dia de l'any. També s'ha reforçat la línia 10, coneix Figueres, l'Escala i Torroella de Montgrí, amb 10 circulacions per sentit. A més, aquest itinerari, els mesos de juliol i agost, s'inclouen parades als aiguamolls de l'Empordà i a l'entrada dels càmpings de Sant Pere Pescador. Les millores són un acord de col·laboració entre el Departament de Territori i l'empresa Moventia. Josep Bofill és l'alcalde de l'Escala.
Per la gent doncs, que va fer serveis, que va treballar, que va al metge, estudiar, per tant, ens connecta amb aquestes dues capitals, Figueres i Girona, que des d'aquí s'havia reclamat.
Aquestes actuacions a l'Escala es preveu que doblin el nombre de passatgers i que passin dels 22.000 als més de 45.000 viatgers anuals en cada una de les línies.
La Paramount, un dels estudis més antics de Hollywood, Casa del Padrí, Chinatown o Esmorzar amb Diamants, serà absorbida per la companyia Skydance. Amb aquesta productora ja havien col·laborat els últims anys en sagues com Top Gun, Star Trek o Missió Impossible. Però ara l'adquisició es completa amb el pagament de 8.000 milions de dòlars. Això és el que pagaran pel paquet d'accions de la família Redstone, que va convertir una cadena d'autocines en un imperi dels mitjans audiovisuals que també incluïa la CBC o el canal infantil Nickelodeon. David Ellison, fundadora de Skydance, una companyia derivada del gegant tecnològic Oracle, es convertirà als seus 41 anys en un dels més poderosos de Hollywood. La seva aposta de futur es basa en l'streaming, de manera que l'operació pot suposar un renaixement de la plataforma Paramount Plus. L'operació encara contempla un marge de 45 dies perquè Paramount trobi una oferta millor, però després de mesos de negociació, tot fa pensar que això serà només un tràmit més previ a la firma definitiva.
Ja som 1 milió d'usuaris registrats a la plataforma 3CAT amb més de 2.000 nous registres de mitjana diaris consumint al més 4 milions d'hores en català. 3CAT, cada cop més.
La plataforma 3CAT ja té 1 milió d'usuaris. L'entorn digital arriba als 4 milions d'hores de consum mensual de continguts en català i supera els 20 milions de reproduccions cada mes. La plataforma ha quadriplicat els usuaris registrats des de la seva posada en marxa. Això és el 30 d'octubre, quan s'iniciava amb gairebé 250.000 usuaris. De mitjana, 8 mesos després de la seva estrena, 2.000 usuaris diaris s'han donat d'alta cada dia durant el mes de juny, amb les noves estrenes com l'èxit de Thor o el Cuina com puguis i l'aportació de continguts d'entreteniment com Joc de cartes o bé Eufòria. La plataforma consolida doncs, el seu públic, supera els 20 milions de reproduccions, connecta amb més de 2,7 milions de dispositius únics mensuals i escala fins als 4 milions d'hores de consum de continguts en català cada mes. D'aquesta manera, els catalans accedeixen de mitjana a més de 130.000 hores de continguts en la nostra llengua a través de la plataforma 3CAT. Més cultura, el Premi Bones Lletres d'Assaig Humanístic ha quedat desert. El jurat ha valorat les 18 obres presentades i considera que cap d'elles assoleix l'equilibri entre interès, rigor, cohesió i capacitat de difusió que exigeix un Premi d'Assaig Humanístic destinat a un lector generalista. El Premi, dotat amb 6.000 euros, l'otorga des de fa 4 anys la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i l'editorial Edicions 62. L'objectiu, fomentar la creació i difusió de l'assaig en llengua catalana. L'any passat el va guanyar Martí Domínguez amb l'obra Del Natural, que fa un recorregut per la història de la pintura, tenint com a principal fil conductor la percepció de la natura. Encara explicar-vos que el Deltebre Dansa converteix el municipi de Deltebre en l'epicentre mundial durant 15 dies de la dansa contemporània i el circ. L'edició d'enguany, que comença avui, reuneix més de 250 professionals i per primera vegada hi haurà una col·laboració amb l'Eufòric. Ara esports amb l'Eudald Serra, bon dia.
Bon dia. El president del Barça, Joan Laporta, ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que l'extrem de l'Atlètic Club, Nico Williams, és un jugador que li agrada força, però que totes aquestes qüestions depenen només de la direcció esportiva. Tot i això, Laporta ha assegurat que el Barça està en situació ara mateix de poder afrontar un fitxatge d'aquestes característiques.
Avui per avui, sí. I ja et dic que és el resultat d'una feina que s'ha fet durant tots aquests anys per arribar a aquest punt i podríem, evidentment, doncs, fer front a un fitxatge d'aquest nivell.
En aquest sentit, Laporta ha afegit que estan treballant per acabar de confirmar la recuperació econòmica del club i entrar ben aviat en la normalització del fair play financer. Laporta també ha lamentat les lesions de Pedri i Araujo amb les seves seleccions disputant l'Eurocopa i la Copa Amèrica, respectivament.
No és agradable el que hem de començar la temporada un altre cop amb el Pedri d'alguna manera convalescent, perquè si no tinc mal entès és el lligament lateral intern de grau 2 i això comporta 4 o 5 setmanes. Em sap molt de greu perquè el Pedri és una persona clau i després el tema de l'Araujo també els isquios i no sé quant de temps comportarà. Hem de ser forts i intentar doncs tenir una plantilla molt competitiva que pugui fer front a aquestes baixes.
En aquest sentit, avui s'hauria de saber l'abast exacte de la lesió que el blaugrana Araujo es va fer amb l'Uruguai la matinada de dissabte-diumenge, als quarts de final de la Copa Amèrica. Tot fa pensar que es podria tractar d'una lesió al bíceps femoral que el podria tenir entre 6 i 8 setmanes de baixa. Si això es confirmés, voldria dir que Araujo es perdria la pretemporada i segurament també el començament de la Lliga. Un contratemps més pel tècnic del Barça, Hansi Flick, que ja sap que tampoc podrà comptar per aquesta temporada, pretemporada més ben dit, Pedri, que divendres es va lesionar davant Alemanya a l'Eurocopa. Pedri, tot i la lesió, continua amb la selecció espanyola Alemanya, on ja ha començat la recuperació d'aquest esquinç al turmell. Avui, tant la selecció espanyola com la francesa acabaran de preparar aquest vespre la primera semifinal de l'Eurocopa, que disputaran demà al vespre a l'Allianz Arena de Múnich.
Catalunya Informació.
I encara en futbol un parell de punts més. Per una banda, la Federació Espanyola ha fet oficial l'ampliació de contracte de Montse Tomé com a seleccionadora de l'equip femení fins l'agost del 2025, que és quan s'acabarà de disputar l'Eurocopa de Suïssa. D'altra banda, l'Espanyol femení ha fet oficial aquest matí el fitxatge de la portera Paula Cova per dues temporades i que arriba procedent de l'AM de Lleida.
L'actualitat esportiva a fons.
En tennis, a Wimbledon, el català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'han classificat aquest migdia pels quarts de final del torneig a dobles després de superar la parella formada per l'argentí Baez i el jamaicà Brown en dos sets, 6-3 i 6-3. Avui, d'altra banda, s'han de jugar més partits a vuitens de final tant a la categoria masculina com a la femenina. Al quadre masculí destaquen els partits Djokovic-Rune i Zverev-Fritz. De moment, ja hi ha dos aparellaments de quarts de final definits. Són Alcaraz davant el nord-americà Tommy Paul i Jannik Sinner davant el rus Medvedev. El torneig femení també avui buscaran l'accés a quarts de final Rybakina, Svitolina i Putintsova, entre d'altres. I el Tour de França. Avui arriba la primera jornada de descans i ho fa amb Tadej Pogacar com a líder de la general. L'eslové ha estat molt crític amb la tàctica a l'etapa d'ahir de l'equip Visma que lidera el danès Vingegaard.
En Remco i jo vam fer un bon esforç, vam atacar i en Jonas també hi era, és evident que està en molt bona forma, però podíem assegurar-nos el podi, podíem obrir forat amb la resta. És evident que l'equip Visma no ho volia, demostren que només se centren en mi i que subestimen la resta. Veurem què passa aquestes properes setmanes.
Pogacar és el líder en solitari de la classificació amb 33 segons d'avantatge sobre el belga Remco Evenepoel i 1 minut i 15 segons sobre el danès Jonas Vingegaard.
Catalunya Informació.
La selecció espanyola masculina de bàsquet disputarà els Jocs Olímpics de París i ho farà el grup A, on s'haurà d'enfrontar les seleccions d'Austràlia, Grècia i el Canadà. Ahir la selecció espanyola va aconseguir la classificació pels 7 Jocs consecutius després de superar les Bahames a la final del preolímpic. També van aconseguir ahir la classificació pels Jocs de París les seleccions de Grècia i el Brasil, i també Puerto Rico ho ha aconseguit aquesta matinada. Mentrestant, a la Lliga ACB, el Baxi Manresa presentarà aquesta tarda a les 5 Diego Campo com a nou entrenador per la pròxima temporada. I el Mundial de Motociclisme s'atura durant un mes, coincidint amb les vacances d'estiu, i no tornarà fins al 2 d'agost al circuit de Silverstone amb el Gran Premi de la Gran Bretanya. Ahir, podi a MotoGP per Marc i Àlex Márquez.
En punt, 2:15 del migdia. L'endemà de la victòria sorpresa del Front Republicà contra l'extrema dreta, el president francès Emmanuel Macron rebutja la dimissió del primer ministre Gabriel Attal i el manté en el càrrec. L'esquerra del nou Front Popular reivindica que se li encarregui formar govern sense Jean-Luc Mélenchon. Condemna de 35 anys de presó per l'acusat de violar una menor la nit de la Castanyada Igualada l'any 2021. La sentència de l'Audiència de Barcelona suma 20 anys per intent d'homicidi i 15 per agressió sexual. I a més, hi aplica l'agreujant de traïdoria i discriminació per raó de gènere i fixa una indemnització de més de 300.000 euros. Incendi a la sala de màquines d'un vaixell que cobreix la ruta València-Palma i que va a la deriva i viatja més de 400 persones. El foc s'ha declarat de matinada i de moment no afecta la resta de l'embarcació. El sinistre ha mobilitzat els bombers de la Generalitat i Salvament Marítim. També us explicarem de la pàgina econòmica que l'Associació d'Apartaments Turístics de les Comarques de Girona alerta d'un augment de lloguers il·legals i fa una crida a denunciar-los. Ha fet públic un comunicat just després de les manifestacions del cap de setmana a Barcelona i Girona contra la massificació turística. I després, justament, de les pedregades de dissabte al vespre, que van fer molt mal al camp, avui hi haurà balanç de les afectacions que van tenir, les estimacions de les hectàrees malmeses, les ha de fer Acció Climàtica, però hi ha finques que pràcticament han dit ho han perdut tot. La tempesta va ser especialment virulenta al sud del Segrià, on estan en plena campanya de recollida de fruita. I us explicarem també que una filla de la Premi Nobel de Literatura, Alice Munro, l'ha acusat d'haver ignorat els abusos sexuals que va patir del seu padrastre. Andrea Robbins Skinner ho va explicar a la seva mare quan ja tenia 25 anys i, segons que ha dit, Munro no la va creure i es va sentir traïda. De seguida us en donarem més detalls. Esports.
El president del Barça, Joan Laporta, diu al matí de Catalunya Ràdio que l'extrem de l'Athletic Club Nico Williams és un jugador que li agrada força i que ara mateix el club ja està en situació de poder afrontar un fitxatge d'aquestes característiques.
I el temps ben assolellat, els núvols del matí a les Terres de l'Ebre es trencaran i, en canvi, a partir del migdia apareixen al Pirineu, que localment poden deixar algun ruixat feble. Avui tindrem calor moderada, a màximes de 32 graus al Pla de Lleida i a l'Empordà, la calor més forta a partir de dimecres. Són 2:15 de 2 del migdia. El president Macron ha rebutjat la dimissió de Gabriel Attal i el manté com a primer ministre per garantir l'estabilitat del país, segons ha informat el Palau de l'Elisi. Aquesta mesura suposa mantenir el govern en funcions, si més no, fins després dels Jocs Olímpics de París, que acaben, recordem, el mes d'agost. Enviats especials a París, Ignasi Abad i Mathilde Seoan.
Tal com situïa, el president francès ha rebutjat la renúncia del primer ministre Gabriel Attal i li ha demanat que continuï el càrrec de moment, de forma temporal o interina, podríem dir, per tant, amb l'objectiu de garantir l'estabilitat del país. La reunió entre els dos mandataris s'ha produït a 11:45 del migdia al Palau de l'Elisi. No hi ha hagut compareixença ni de Macron, que dimecres marxa a Washington per la cimera de l'OTAN, ni del mateix primer ministre. El comunicat del Palau de la Presidència diu que el cap cap de l'Estat agraït a tal la gestió tant de les eleccions europees com de les legislatives. Se sap que el ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, també ha acudit a l'Elisi. És evident que el seu paper és clau durant les pròximes setmanes amb motiu dels Jocs Olímpics de París, que comencen a finals de juliol. Segons alguns mitjans francesos, Darmanin també podria tenir un paper important en les negociacions per la formació d'un nou govern a partir de l'equilibri de força sorgit de la segona volta de les legislatives. El bloc d'esquerres, el nou Front Popular, triomfador de la nit electoral d'ahir, comença a moure's també per buscar un nom de consens entre els partits que el formen.
Anem a altres temes. 35 anys de presó, com us pensàvem en titulars, per al violador d'Igualada. L'Audiència de Barcelona li imposa 20 anys, que són 10 menys dels que demanaven les acusacions, per intent d'assassinat i 15, la pena màxima, per la brutal agressió sexual de què va ser víctima la menor. La sentència remarca que el jove la va atacar de manera salvatge i la va subjugar perquè era de sexe femení. La víctima la van localitzar dos transportistes a Punta de Dia, l'1 de novembre del 2021, abandonada, semiconscient i semidespullada. Semiinconscient, volíem dir. Audiència de Barcelona, Maria Núria Barbella.
La sentència titlla de tortura el patiment de la víctima, que va rebre primer dos cops forts al cap que li van provocar un vessament cerebral i després, a més de clavar-li cops a la resta del cos, la va agredir sexualment de manera salvatge, diu l'escrit. La sentència remarca que ha de complir tota la pena a la presó i que si s'obtés el tram final de la condemna per atorgar-li el tercer grau, se l'hauria d'expulsar al seu país, a Bolívia. Ni l'advocat de la víctima ni el de l'acusat han anat a l'audiència a recollir la sentència i han enviat companys. Sí que hi han acudit totes les acusacions populars. Miquel Samper, de l'Ajuntament d'Igualada, parla d'una sentència contundent.
35 anys de presó per aquest tipus de delictes. Crec que probablement estem davant d'un precedent únic i el primer a tot l'Estat espanyol i, per tant, ja podem dir que és una sentència que, sense cap mena de dubte, generarà jurisprudència.
Joaquim Boades, de la FECASARM, espera que la sentència serveixi d'avís.
Considerem que és una condemna exemplar i que serveixi també d'avís a totes aquelles persones que surtin a la nit i que pensin doncs, que atemptar contra la llibertat sexual, la integritat física i fins i tot la vida de les persones doncs, surt gratuït. No? Que sàpiguen que després d'aquestes accions només hi ha un camí, que és la presó.
La sentència es pot recórrer.
Ara anem cap a les Illes. Un incendi en un ferri aquesta matinada a 22 milles d'Eivissa ha deixat a la deriva el vaixell amb més de 400 ocupants entre passatgers i tripulació. El ferri cobria la línia València-Palma. No hi ha ferits i el foc l'han controlat aquesta matinada mateix. Ara es planifica el rescat de tots els ocupants. Palma, Arnau Iemó.
El ferri incendiat serà remolcat els pròxims minuts amb els passatgers a dins fins al port de Palma o al de València. L'ensurt ha passat aquesta matinada a alta mar, a 22 milles nàutiques d'Eivissa. A dos quarts de tres de la matinada s'ha originat un foc a la sala de màquines d'aquest vaixell de la companyia GNB que cobria el trajecte València-Palma. La ràpida intervenció del seu personal ha evitat que les flames es propaguessin a les zones on hi ha els passatgers. Una dotació dels bombers de la Generalitat de Catalunya s'han traslladat fins al ferri i han aconseguit apagar l'incendi hores més tard. De les 411 persones que viatgen, 350 són passatgers i 61 membres de la tripulació. No hi ha ferits. Aquest incendi està provocant retards a la resta de connexions marítimes de les Balears.
Catalunya Informació.
El Departament d'Acció Climàtica ha de fer avui una estimació oficial de les hectàrees i graus d'afectació de la pedregada de dissabte al vespre a la plana de Lleida. Una tempesta que va ser especialment virulenta al sud del Segrià, on estan, recordem, en plena campanya de recollida de la fruita. Els danys són irregulars, però es calcula que en algunes finques s'ha perdut pràcticament tota la producció. Lleida, Estela Busoms.
En alguns camps, tot just avui, ja han pogut entrar perquè havien quedat del tot inundats. Va ser una tempesta de pluja i pedra, però també amb fortes ràfegues de vent que va afectar la zona de l'Horta, de la ciutat de Lleida, i també municipis del sud del Segrià, com Alcarràs, Aitona, Soses i Torres de Segre. Els cops de la pedra van foradar préssecs, nectarines i peres que estaven a punt d'acollir-se, i el vent també va fer caure fruits a terra i va esqueixar branques dels arbres. Josep Maria Companys és un pagès afectat de Torres de Segre.
El que és l'epicentre és de 100%. I més perquè llavors l'afecció de l'arbre és important. Clar, llavors trobarem, tant enrere com en van, doncs trobarem 30, 40 i alguns 50.
Ara es treballa a correcuita per aplicar tractaments contra els fongs que poden fer malbé la fruita que ha quedat i fins i tot els arbres.
Però inclús que no hagi tocat la pedra, com que l'aigua va ser tanta trompa d'aigua, que clar, també l'aigua el que fa és induir aquest fong. I el que hem de fer és tractar-ho ràpidament perquè no mos podem encantar.
També reclamen peritatges ràpids de gros seguro, tot i que el sector es queixa que cada cop surt menys a compte a assegurar perquè els penalitzen els danys per gelades i pedra de les últimes campanyes.
Continuen els treballs mentre estan de neteja a les carreteres de la Vall de Boí i del Pont de Suert després del gran aiguat d'aquest cap de setmana. Les intenses pluges van causar destrosses, a més dels talls de carreteres a causa de les esllavissades, i també van obligar a desallotjar dos campaments juvenils i dos càmpings. Corresponsal a l'Alta Ribagorça, Pau Rovira.
El nucli més afectat pels aiguats va ser el Pont de Suert, tal com explica la seva alcaldessa, Iolanda Ferran.
Els accessos als nuclis de Sarroqueta i Llesp, amb desprendiments i aixecament total del ferm. I per un altre també desprendiments que han causat el tall de la carretera L500 a l'alçada de Castelló de Tor, molts desperfectes a les captacions d'aigües superficials que venen de barrancs, als nuclis de les Bordes, Llesp i Malpàs, i també afectacions per inundacions a naus al polígon industrial i a naus ramaderes. També calava avaluar els danys a camins ramaders i a pistes forestals.
Des de l'Ajuntament lamenten que plou sobre mullat.
Que vull remarcar el mal estat en el que es troben molts accessos als nuclis del nostre municipi, una situació que ja ve de lluny. I en aquest sentit també voldria mostrar la meva decepció perquè a la nostra comarca s'ha reduït la partida del Departament de Territori per accessos a nuclis i, a més, l'altre dia es va publicar la inclusió de les vies al Pla Zonal de la Diputació de Lleida i a la nostra comarca doncs, no s'ha inclòs cap via.
I és que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre va alertar dissabte del possible desbordament del riu Noguera de Tor, arran de l'increment del seu cabal. Per prevenció, els Mossos i els bombers van desallotjar dos càmpings al nucli de Barruera, a la Vall de Boí, i també dues autocaravanes i un campista per lliure que es trobava a prop del riu. Els cossos d'emergències també van evacuar un campament juvenil a Llesp, amb 27 adults i 40 menors que van ser traslladats al Pont de Suert, i també una altra acampada, en aquest cas a Caldes de Boí, amb 115 joves, davant del risc de desembassament de la presa de Cavallers. Uns desperfectes que van afectar especialment les carreteres. Avui encara les cunetes estan plenes de material arrossegat per l'aigua, que també va provocar esllavissades. La més afectada va ser la carretera L500 per inundació de la calçada i es va donar pas alternatiu a l'N230. Els municipis amb més acumulació de pluja durant aquest dissabte han estat la Vall de Boí amb més de 80 litres i el Pont de Suert i la Pobla de Segur amb gairebé 60.
L'Associació d'Apartaments Turístics de les Comarques de Girona alerta d'un augment de lloguers il·legals i fa una crida a denunciar-los. Ha fet públic un comunicat just després de les manifestacions que ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i Girona, justament contra la massificació turística. Girona, Fèlix Martín.
Estan indignats per l'intrusisme que representen els habitatges que es lloguen sense llicència i asseguren que això ha anat a més després de la llei de l'any passat per regular-ho. Hi ha propietaris a qui no els han renovat la llicència, però els seus pisos continuen al mercat. Ho ha explicat a Catalunya Informació Esther Torrent, presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona.
Hi han hagut socis d'ATA que han denunciat a l'associació d'alguns propietaris, no?, que davant el fet de no poder disposar de la llicència i estar fent el lloguer turístic de manera il·legal, no?, perquè evidentment no s'ha pogut treure la llicència turística. Llavors, doncs, el tema de l'intrusisme sí, s'ha agreujat.
Reclamen més control de les administracions amb actuacions fermes i decidides i la col·laboració dels mateixos llogaters per evitar els habitatges turístics clandestins que es lloguen a través de xarxes socials, plataformes o fins i tot a través de grups de WhatsApp.
Bueno, la llei és evident que està mal feta, però el que sí està clar que en el moment que tenim ara, doncs el que cal fer és més inspecció i anar a buscar tots aquests apartaments turístics i habitatges d'ús turístic que fan la feina de manera il·legal, no? I el que cal és inspecció i sancions exemplars.
Només a la demarcació de Girona, l'associació plega 15.000 apartaments. Just la setmana passada, des de la Plataforma contra el Creixement Turístic de Girona, van explicar que només a la ciutat de Girona han comptat una vuitantena d'habitatges turístics que no figuren al registre i, per tant, es lloguen il·legalment.
Gràcies, Fèlix. Satisfacció de totes les entitats de drets humans de Catalunya per l'informe que va fer la setmana passada la síndica de Greuges, que retreia als funcionaris de presons haver provocat greus perjudicis als reclusos durant la vaga no comunicada a les presons catalanes el mes de març. Segons l'informe de la síndica i la denúncia de les entitats, es van vulnerar drets fonamentals dels presos. Són declaracions a Catalunya Informació del portaveu Iñaki Rivera.
Reducció d'aïllaments
impossibilitat de mantenir comunicacions amb els seus familiars, desatenció mèdica, suspensió de trasllats i de judicis, entre molts altres. Algú s'imaginaria el bloqueig d'instal·lacions com escoles o hospitals amb estudiants o malalts dintre?
Les protestes dels funcionaris de presons que van suposar un bloqueig de tots els centres penitenciaris van ser per la mort d'una cuinera del centre de Mas d'Enric a mans d'un reclús. Són 2:45. Saludem a aquesta hora la Cèlia Quintana. Bon dia.
Bon dia, Nati. Bon dia a tothom. Bé, doncs en aquests moments hem de precisar pel que fa al trànsit que globalment encara s'està circulant prou bé, però queden bosses d'aturades a la P7 de la Roca a Montornès del Vallès, sentit sud. Els vehicles accidentats ja fa estona que són al voral. A la C-17 aturades localitzades a Parets del Vallès, també direcció cap al sud, a l'autovia 2 a Caldes de Malavella. Direcció també és sentit sud i la C-65 amb retencions de Quall i Llambilles. I pel que fa a Barcelona, les rondes, concretament a la ronda de dalt, entre Vallcarca i la Vall d'Hebron, ja sabeu que hi ha el carrer esquerre tallat per obres de cobriment de la ronda, per tant, això afecta amb retencions la mateixa ronda de dalt entre Canyelles i Sant Gervasi en tots dos sentits, fins al punt on s'hi estan fent obres, i la ronda litoral de forma a la Barceloneta, aturada sentit Llobregat, i de zona franca Montjuïc i més endavant a Bonpastor, sentit Besòs, i l'extrem nord de la Gran Via amb cua compacta d'entrada a Barcelona. El transport públic a aquesta hora no tenim constància d'incidències destacables. Ho deixem aquí, més informació d'aquí a 15 minuts.
Ara fem un cop d'ull al temps, a la previsió meteorològica, amb el Néstor Gómez.
Tarda assolellada la que esperem avui a gran part del país. Els núvols de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona a poquet s'aniran esbarlant i en canvi creixeran cap al sector del Pirineu. No es descarta algun ruixat al Pirineu i també al Prepirineu de manera puntual, aïllada i majoritàriament de caràcter feble. El que sí que tenim avui són temperatures entre 4 i 5 graus més altes a hores d'ara que no pas ahir. Això implicarà que les màximes més càlides es registrin cap al sector de l'Empordà, àrees de Ponent, amb unes temperatures que s'enfilaran cap als 33-34 graus. Tot això amb una mica més de xafogó a tota la façana costanera. De cara a demà, ampli domini del sol i temperatures encara més altes.
Com us avançàvem, una filla de la Premi Nobel de Literatura, Alice Munro, l'han acusat d'haver ignorat els abusos sexuals que va patir del seu padrastre. En un article publicat al diari The Toronto Star, Andrea Robin Skinner revela que l'any 1976 el seu padrastre, Gerald Fremlin, va abusar sexualment d'ella quan tenia 9 anys. L'home també aprofitava moments que estaven sols per fer comentaris sexuals o mostrar-li els genitals. Quan la noia va fer 25 anys, va decidir explicar-ho a la seva mare, Alice Munro, que, segons el seu relat, es va mostrar incrèdula i es va sentir traïda. El 2005 va denunciar el seu padrastre quan ell tenia 81 anys i el van condemnar a 2 anys de llibertat condicional i a no mantenir contacte amb menors de 14 anys. Malgrat això, segons el relat de la filla, l'escriptora va decidir quedar-se amb l'abusador i protegir-lo. Va viure amb ell fins que l'home va morir ara fa 11 anys. La jove lamenta que la fama de la seva mare contribuís a silenciar aquells fets. Alice Munro, que va morir el maig passat, està considerada una mestra dels relats curts i és autora de llibres com ara Les vides de les dones o Massa felicitat. Bona part de la seva obra, amb força contingut autobiogràfic, està centrada en la vida de les dones i la seva vida quotidiana.
Comarcal 947. La vida fora de la ciutat a Catalunya Informació. Amb Eloi Barrera.
Avui la Comarcal 947 va d'una punta a l'altra del país per visitar pobles on només hi ha un bar o una botiga. En moltes poblacions rurals, els comerços han anat tancant, fins al punt que només els queda una cafeteria o una botiga de queviures. Són establiments que, en aquestes zones rurals i aïllades, es converteixen en un servei essencial. El petit poble de Queixans, a la Cerdanya, estan rehabilitant l'antiga escola i faran un bar que també tindrà una mica de botiga. L'alcalde Ramon Xia diu que així dotaran el nucli d'un servei bàsic, però alhora també ajudaran a recuperar l'esperit de poble que s'havia perdut.
Aquí hi havia un bar-botiga i nosaltres com veníem aquí a la tarda, plegàvem de treballar, ens trobàvem tots aquí, fèiem la partida, jugàvem, veníem a fer la cervesa, vull dir, i fèiem la xerrada. I això avui en dia en els pobles es troba a faltar. Es troba a faltar i es troba a faltar molt.
Igual que Queixans, molts ajuntaments rurals impulsen bars o botigues municipals i ho fan perquè no tenen més opcions, perquè els seus pobles han anat perdent comerços al mateix ritme que perdien habitants. Picamoixons, a l'Alt Camp, ha reobert la botiga de queviures que portava mesos tancada. Ara se'n fa càrrec el David Martín i està sorprès perquè la gent del poble no només hi va comprar.
Clar, la gent suposo que feia vida de poble i poder seguir fent això, jo crec que és primer el que hem fet i després una qüestió també de cohesió social, de trobar-se, de fer petar la xerradeta. Ui, avui t'estàs aquí una estoneta més, estàs aprofitant aquí, has trobat així xup-xup i has sortit amb ganes de més xerrera.
Sí, sí. No, un cop a l'any es va...
A banda de servir aliments i productes de primera necessitat, la botiga és un punt de trobada per la gent del poble, sobretot per les persones grans.
Mira, jo amb això, al poc de tenir-ho obert, em va dir una senyora una frase que suposo que ho defineix bastant, que va ser com... Estava comprant i d'allò, i em diu... És que si no estigués la botiga, jo avui no hagués sortit de casa. Clar, per una senyora venir a comprar és venir a comprar, evidentment, però és la seva sortida de casa.
A l'altra punta de Catalunya, al nucli de les Escaules, a l'Alt Empordà, hi viuen 90 persones. En aquest poble rural i d'interior només queda obert el Cafè de la Unió Escaulenca, comandat per la Lola Ferrés.
Això, mira, és una cafeteria que, a més, fem menjars. Nosaltres no som restaurant, ni ens ho podem dir, perquè l'infraestructura no dona per més. La meva cuina és un armari mirall. I la gent que em ve a ajudar em diuen que faig miracles en tan poca instal·lació. Però bueno, me'n vaig sortint.
Però aquest petit cafè no només és un lloc per menjar o beure. Els clients que hi hem trobat ens expliquen que, en realitat, el bar és l'element que cohesiona la vida social del poble. Sentim la Isabel Segimon i la Míriam Sol.
Jo faria el símil a Barcelona amb un centre cívic, que pots anar a llegir el diari, que trobaràs algú... Doncs això és el que no, la funció que també està fent. És més un servei que negoci, perquè el negoci ja està clar que no dona...
Sí, sí, jo trobo que és capdalt, que és capdalt i a més que, no sé, passa qualsevol cosa, necessites qualsevol cosa. En un poble tan petit on els serveis són escassos, perquè els serveis són escassos, compleix molts més serveis dels que fa un bar, un cafè.
Anar al bar, anar a la botiga, pren una dimensió totalment diferent en aquests pobles tan petits on no hi ha cap altre espai comunitari. Aquests establiments tenen un paper social que els converteix en un servei bàsic i essencial a les zones rurals. Aquest reportatge l'ha produït Nilvia i el muntatge musical és de Toni Subirats. El que heu sentit és un resum del podcast Comarcal 947, una sèrie sobre la vida del món rural català. El trobareu a la plataforma 3CAT.
Comarcal 947. La vida fora de la ciutat, a Catalunya Informació. Amb Eloi Barrera. Catalunya Informació.
3:15 de dues, el nou primer ministre britànic, el laborista Keir Starmer, és al castell de Stormont, a Belfast, a Irlanda del Nord, per refer lligams amb aquest país. L'objectiu és donar més estabilitat a les relacions amb Londres després d'un període de tensions entre les formacions republicanes i unionistes amb el Brexit de fons. Amb els resultats de dijous, els republicans del Sinn Féin han guanyat per primer cop unes eleccions legislatives britàniques en aquesta nació. La visita a Irlanda del Nord és la segona etapa del viatge que portarà Starmer a totes les nacions del país. Ahir va començar a Edimburg i ha de continuar amb el País de Gal·les i Anglaterra. Escòcia, on els laboristes van ressorgir electoralment en detriment dels independentistes, el nou premier es va reunir amb el seu homòleg escocès John Swinney, a qui va convidar a la cooperació. Keir Starmer s'ha compromès a ser respectuós i constructiu i fer d'Escòcia la pedra angular de la recuperació econòmica per deixar enrere la passada dècada de tensions amb el govern dels conservadors. Un apunt més de la pàgina internacional. Víctor Orbán, el primer ministre d'Hongria, país que ara presideix la Unió Europea, s'ha reunit aquest matí a Pequín amb el president xinès Xi Jinping. Orbán, que hi arriba provinent de Kiev i de Moscou, enmarca la seva gira en la missió de pau per Ucraïna que afirma voler dur a terme. Precisament, Orbán ha lloat des de Pequín les iniciatives de pau xineses pel que fa a Ucraïna.
Els esports.
Amb l'Eudald Serra, bon dia.
Bon dia. El president del Barça, Joan Laporta, ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que l'extrem de l'Atlètic Club, Nico Williams, és un jugador que li agrada força, però que totes aquestes qüestions depenen només de la direcció esportiva. Tot i això, Laporta ha assegurat que el Barça està en situació ara mateix de poder afrontar un fitxatge d'aquestes característiques.
Avui per avui sí. I ja et dic que és el resultat d'una feina que s'ha fet durant tots aquests anys per arribar a aquest punt i podríem, evidentment, doncs, fer front a un fitxatge d'aquest nivell.
Laporta ha afegit que estan treballant per acabar de confirmar la recuperació econòmica del club i entrar ben aviat en la normalització del fair play financer. Laporta també ha comentat, en aquest cas, les lesions de Pedri i Araujo i ha lamentat que siguin baixa a partir d'ara després d'haver-se lesionat amb les seves seleccions disputant l'Eurocopa i la Copa Amèrica respectivament.
No és agradable el que hem de començar la temporada un altre cop amb el Pedri d'alguna manera convalescent, perquè si no tinc mal entès és el lligament lateral intern de grau 2 i això comporta 4 o 5 setmanes. Em sap molt de greu perquè el Pedri és una persona clau. I després el tema de l'Araujo també, els isquios, i no sé quant de temps comportarà. Hem de ser forts i intentar doncs, tenir una plantilla molt competitiva que pugui fer front a aquestes baixes.
En aquest sentit, avui s'hauria de saber la base exacta de la lesió que el blaugrana Ronald Araujo es va fer amb l'Uruguai als quarts de final de la Copa Amèrica. Tot indica que es podria tractar d'una lesió al bíceps femoral que el podria tenir entre 6 i 8 setmanes de baixa. Si això es confirmés, voldria dir que Araujo es perdria la pretemporada i segurament també el començament de la Lliga. Un contratemps més pel tècnic del Barça, Hansi Flick, que ja sap que tampoc podrà comptar per aquesta pretemporada amb Pedri, que divendres es va lesionar davant Alemanya a l'Eurocopa i que en un principi en té per un mes. Pedri, tot i la lesió, però, continua amb la selecció espanyola alemanya, on ja ha començat la recuperació de l'esquins que té el turmell. Avui, tant la selecció espanyola com la francesa acabaran de preparar la primera semifinal de l'Eurocopa, que disputaran demà al vespre a l'Allianz Arena de Múnich.
Catalunya Informació.
Encara en futbol, un parell de punts més. Per una banda, la Federació Espanyola ha fet oficial l'ampliació de contracte de Montse Tomé com a seleccionador de l'equip femení fins l'agost del 2025, quan s'acabarà l'Eurocopa de Suïssa. I d'altra banda, l'espanyol femení ha fet oficial aquest matí el fitxatge de la portera Paula Cova per dues temporades i que arriba procedent de l'AEM de Lleida. En tenis, a Wimbledon, el català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'han classificat pels quarts de final del torneig de dobles després de superar aquest migdia la parella formada per l'argentí Baez i el jamaicà Brown en dos sets, 6-3 i 6-3. Avui s'han de jugar més partits de vuitens de final, tant a la categoria masculina com a la femenina. Al quadre masculí destaquen els partits Djokovic-Rune i Zverev-Fritz. De moment, ja hi ha dos aparellaments de quarts definits. Són Alcaraz davant del nord-americà Tommy Paul i el número 1 del món, Jannik Sinner, davant del rus Medvedev. El torneig femení també avui busquen l'accés a quarts de final Rybakina, Svitolina i Putintsova, entre d'altres. I el Tour de França, avui, primera jornada de descans, i ho fa amb Tadej Pogacar com a líder de la general. L'eslové ha estat molt crític amb la tàctica a l'etapa d'ahir de l'equip Visma, que lidera el danès Vingegaard.
En Remco i jo vam fer un bon esforç, vam atacar i en Jonas també hi era, és evident que està en molt bona forma, però podíem assegurar-nos el podi, podíem obrir forat amb la resta. És evident que l'equip Visma no ho volia, demostren que només se centren en mi i que subestimen la resta. Veurem què passa aquestes properes setmanes.
Pogacar és el líder en solitari de la classificació general amb 33 segons d'avantatge sobre el belga Emre Poel i 1 minut i 15 segons sobre el danès Vingegaard. El Mundial de Motociclisme s'atura durant un mes, coincidint amb les vacances d'estiu, i no tornarà fins al 2 d'agost al circuit de Silverstone amb el Gran Premi de la Gran Bretanya. L'aturada arriba després que ahir els germans Marc i Àlex Márquez fossin els protagonistes destacats del Gran Premi d'Alemanya de motociclisme en aconseguir pujar tots dos al podi de la prova de MotoGP. Marc Márquez va acabar segon i l'Àlex Tercent, una cursa on la victòria va ser per Pecco Bagnaia. L'últim precedent de dos germans pujant al podi d'una prova del Mundial de Motociclisme va ser el 1997 amb Nobuatsu i Takuma Aoki al Gran Premi d'Itàlia. I en bàsquet, la selecció espanyola masculina disputarà els Jocs Olímpics de París i ho farà al grup A, on s'haurà d'enfrontar les seleccions d'Austràlia, Grècia i el Canadà. Ahir la selecció espanyola va aconseguir la classificació pels 7 jocs de forma consecutiva després de superar les Bahames a la final del Preolímpic. També van aconseguir la classificació pels Jocs de París les seleccions de Grècia, el Brasil i Puerto Rico. Mentrestant, a la Lliga CB, el Baxi Manresa presenta aquesta tarda Diego Campo com a nou entrenador de cara a la pròxima temporada.